Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La contaminació de les nostres ciutats per la circulació de vehicles motoritzats genera uns problemes tant de salut com de qualitat de vida que cada vegada més governs i ciutadans es consciencien per intentar solucionar. Un bon transport públic, un disseny urbà que faciliti el desplaçament a peu o en bicicleta, així com aparcaments gratuïts per a gestionar el trànsit de vehicles, són algunes de les mesures amb les quals s'aconsegueix que els nens, per exemple, puguin tornar a jugar al carrer, que tornem a respirar aire pur i que desaparegui la contaminació acústica i també els accidents mortals. En moltes ciutats del món això ja s'ha aconseguit. Més de la meitat dels ciutadans de diversos països europeus preferirien viure en una ciutat sense cotxes i reservar més espai, com dèiem, per a caminar o anar en bicicleta. L'ús del transport públic queda també a la cua de les opcions de mobilitat, ja que preocupen les mesures higièniques i els protocols sanitaris. La majoria de ciutadans alemanys, per exemple, diuen que no agafarien el transport públic per por de que els espais no estiguin correctament desinfectats. I aquí a Espanya, només la meitat dels espanyols tornaria a fer servir aquest mitjà de transport en cas de que la higiene es millorés. Per cert, avui és el dia sense cotxes. I tu, què n'opines de tot plegat? Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I falten hores molt poques perquè arribi el primer cap de setmana de tardor amb més sol que núvols. Aquest cap de setmana començarà la tardor astronòmica. Per ser més exacte, serà dissabte a les 8:50 del matí. L'arribada d'aquesta nova estació astronòmica coincideix també amb l'entrada d'un anticicló. El temps serà força estable. Dissabte serà un matí assolellat i diumenge encara serà millor perquè les temperatures aniran en ascens. I és divendres i com a tal, i a aquestes hores segurament hi ha un volum de trànsit important a les carreteres. Anem a saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, en Marta Garbó, bona tarda.
Bona tarda, aquestes hores mantenen aturades a diversos punts de l'autopista P7, el tram nord entre Santa Perpètua i la Roca en direcció a Girona i el tram sud entre el Papiol i Castellbisbal i també més endavant a l'alçada de Martorell en sentit Tarragona. A més, en Martorell hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit persona, per un vehicle avariat i hi ha 2 quilòmetres de cua. Un altre punt amb complicacions aquesta tarda, a la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha un accident a l'Ella, talla un carril en sentit nord, en sentit Mataró. Hi ha 3 quilòmetres de cua que també afecten de retruc l'enllaç de la D20 amb aquesta C32. Cues també a la C63 en direcció a Mataró, a la C17 a Parets en sentit nord, en sentit Vic. En aquest tram hi ha obres que tallen un carril. I per obres també veiem problemes a l'autovia 2, entre Ribera d'Ondara i Cervera, en sentit Lleida. Hi ha un carril tallat també en aquesta autovia 2, en aquest tram. Per últim, destacar 2 vies locals tallades per un incendi forestal a Vespella de Gaià. És la T211 i la T202. De moment això és tot, i s'ha quedat a trànsit. Bona tarda.
Bueno, us faig una pregunta. Qui de vosaltres en algun moment donat no heu parlat dels vostres jefes? Doncs avui a la cadena COPE hem parlat dels jefes. I, sobretot, com hauria de ser un bon jefe que liderés una empresa perquè sigui, sobretot, més rendible i que hi hagi un bon ambient a la feina. Avui ho parlarem amb el company Sergi Tort i també amb l'economista Ramon Adell.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Quieres tener un buen descanso? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. Hemos seleccionado tres marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas a precios excepcionales. Colchón matrimonio visco isoelástica modelo Excellent, 199 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
Torna la Mercè i la ciutat s'omple de festa. Del 22 al 25 de setembre gaudeix de la música, la cultura popular, les arts de carrer i molt més. Amb la capital ucraïnesa Kiev com a ciutat convidada. Surt al carrer i viu de prop la festa major. Festa teva la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de Freedom, La Vanguardia i Cadena 100. Ajuntament de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Cadena COPE estem parlant dels jefes. Avui ens podríem fer moltíssimes preguntes. Per exemple, com té o tindria que ser un bon jefe? Diuen que el lideratge no té res a veure amb la testosterona, els decibelis ni la supèrbia. Company Sergi Tor, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Diuen que quan hi ha un bon jefe augmenta el rendiment dels treballadors.
Sí, això ja està demostrat en multitud d'informes. Un bon clima laboral beneficia la pròpia empresa. És evident que no tothom val per ser directiu. Un mal cap té trets d'egomania i narcisisme, i els estudis comparteixen que en aquest cas és una persona que és manipuladora, deshonesta, explotadora i que utilitza tàctiques d'humiliació, intimidació i despreci cap als seus subordinats. Sempre amb un objectiu final.
Sí.
Disposar d'un control absolut de l'equip, això sí, basat en la por i la inseguretat. Les conseqüències per una empresa de tenir un mal cap són demoledores, fuga de talent i descens de la productivitat. Atenció, perquè és un problema que te pots creuar una persona que pugui tenir la màxima il·lusió per aconseguir un treball i de cop i volta es troba un mal cap i això doncs provoca uns problemes greus fins i tot per la teva salut. Ja no parlem del rendiment de treball, està atemorit, veritablement perjudica el teu rendiment, sinó també que et portes els problemes a casa. Però hem de parlar també de les virtuts del bon cap,
sí.
És a dir, del que és un bon jefe, no? Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem estat amb Edgar González, delegat a Catalunya de l'Associació del Progrés de Direcció, i enumere aquestes virtuts.
Un bon cap ha de tenir, ha de deixar el seu ego de banda, això és molt important, i no és tan fàcil de deixar el seu ego de banda, ha de tenir molta habilitat emocional, molta empatia, ha de deixar créixer a l'equip i confiar a l'equip per sobre d'ell, ha d'envoltar-se de gent que tingui molta confiança de bones persones, o sigui, és vital, vital, vital que la persona que dirigeix un equip tingui habilitats per cuidar aquell equip.
Doncs aquestes són les virtuts, o cuidar l'equip, a deixar el teu ego a casa i sobretot a facilitar que tothom pugui tenir comoditat per tal de tenir la seva pròpia potencialitat. Les xifres són una mica preocupants perquè a Espanya, en aquest primer semestre de l'any, s'han registrat 338.000 baixes laborals, la gran majoria per aquest síndrome del treballador cremat. A Catalunya seria un 20%, per tant serien més de 67.000 baixes des de l'1 de gener al 31 de juliol. Són dades més de màxims des de l'any 2016, perquè les xifres s'han duplicat. El 2016 eren 163.000 baixes i ara 338.000 en l'àmbit nacional. I el pitjor mes va ser el mes de maig, amb un rècord de 56.000 baixes. Unes xifres que també hem de posar en el context de que a Espanya, a hores d'ara, també des del 2016, hi ha hagut una ampliació de persones treballant. I es trobem, a hores d'ara, amb 21 milions de persones ocupades. I a l'informatiu migdia m'ha portat també una altra part, una altra situació, doncs, de persones que són els seus propis caps, i en aquest cas d'un jove de 17 anys, estudiant de segon de batxillerat, i que aquest estiu va fer la seva pròpia botiga de roba. Es diu Xavier Bustos i ens ha explicat, doncs, en aquest cas, que va tenir que millorar el seu caràcter a l'hora de vendre la roba que es posava a disposició dels clients.
Escoltant s'aprèn molt, o saber com has de tractar una persona, perquè tampoc me considero una persona molt empàtica o que me veus i simpàtica. Potser algú me dius i, hòstia, tens cara d'enfadat o tens cara així, però bueno, quan estàs a la botiga canvies el paper. És molt important, no ets tu. Has de ser una persona molt, molt simpàtica, que aconselles també. Pues, hi ha molts trucs. Pues, ja et dic jo que si estàs en una botiga i tens l'educació i ho mostres d'una manera i expliques la marca i la gent veus que tens passió, transmets una confiança al comprador.
I és que veritablement s'ha de tenir aquesta confiança en un mateix, o tot ser amable, no costa res i millora molt. La història de Xavier Bustos és increïble. Com dèiem, 17 anys i aquest estiu muntava la seva pròpia botiga.
Comprar un estoc de roba i pensar una idea, que és la de Azulejo, el nom de la marca, que és la rajola típica d'Andalusia o de moltes cases que estan aquí per Lleida, a pobles i alrededors. I, bueno, el primer pas va ser comprar la roba a un proveïdor. Llavors, les peces constaven de coirredó i polo, uns 8 colors. I, clar, al principi va ser dur mentalment, perquè està tant temps, després te replanteges moltes coses, que si sortirà bé.
Li va anar força bé, va vendre més de 300 peces de roba i va ser un èxit. També un premi a la constància, a la innovació i a la seva valentia i a la seva joventut, 17 anys.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar a l'economista Ramon Adell. Senyor Adell, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, ens estem fent ressò de la importància que té tenir uns bons caps, uns bons jefes, perquè les empreses funcionin millor. És vostè del parer que si els jefes funcionen bé, són amables i són com haurien de ser, les coses anirien millor?
Bueno, com haurien de ser i com n'hi ha molts que ho són, perquè afortunadament al nostre país tenim molt bons directius. Però efectivament, com vostè deia, les persones són i seguiran sent el més important de qualsevol negoci. I per estimular aquestes persones, un bon cap, un bon directiu és essencial. Que marqui els objectius, que agafi la bandera, que prediqui amb l'exemple. El que més arrossega les voluntats és l'exemple de la persona que està al davant. I que plantegi sobretot els objectius amb un clima de confiança amb la seva gent. No hi ha res més contagiós que l'estar a prop, que escoltar sincerament, que discrepar però constructivament. O sigui, els grans líders fan créixer sempre els equips i s'envolten de persones millors que ells.
Efectivament.
Sense pors, sense egoismes, amb el regal que sempre implica la mútua confiança.
De fet, hi ha diversos estudis que diuen que vinculen el lideratge amable amb l'increment de la motivació, la disminució de l'absentisme o la retenció del talent, no? Està demostrat que els directius que cuiden a la seva gent fins i tot poden millorar fins a un 37% el clima laboral de les organitzacions, provocant augments de productivitat superiors al 12%.
Bueno, segur que sí. Jo no sé si és tan fàcil mesurar-ho amb un número, no? Però qualitativament és evident que un grup de gent motivat, un grup de gent que sàpiga per què fa les coses. Moltes vegades hem de perdre una miqueta de temps explicant en els equips cap on van, quin és l'objectiu comú pel que tots treballem, no? I d'aquesta manera, d'alguna manera, el que fem és aconseguir sumar el talent amb la passió. És a dir, la gent només fem bé allò que ens apassiona fer.
Certament.
estimar el que fem, estar convençuts de que el nostre projecte professional és també el nostre projecte de vida, és la millor recepta per a la satisfacció personal. I això, en l'àmbit de l'èxit d'una empresa i també de qualsevol directiu, moltes vegades no depèn de lo bons que siguin els plans, sinó del treball, de les idees, de la passió amb què es reacciona, moltes vegades davant d'oportunitats inesperades, perquè estem vivint en uns entorns on l'adaptabilitat a situacions canviants doncs és el pa nostre de cada dia.
L'altre dia llegia jo una frase d'aquest gurú, Víctor Coopers, que deia, que fa, per cert, moltes xerrades a moltes empreses, que deia que ningú et recordarà pel currículum, sinó per la teva manera de ser.
Doncs és una gran veritat. Al final, quan passi el temps, tots estiguem a la feina que estiguem, deixarem petjada moltes vegades, molt més per les nostres qualitats personals, per la nostra manera de ser, que no per les nostres especificitats tècniques. No?
Mm-hmm. Ramon, no hi ha res pitjor que anar a treballar amb por, no? Amb por de, ui, que viene el jefe, que viene el jefe, no? Como, és allò que passa a molts llocs, no? I és com canviem de tema perquè ve el jefe. El jefe s'ha de convertir, de fet, en un mes de l'empresa, no?
Sí, no hi ha res pitjor que això, i no hi ha res pitjor que aixecar-se cada dematí dient, escolta, el que tinc al davant és una muntanya que no m'agrada gens de pujar, no? La satisfacció amb la feina de cada dia és un element essencial. Miri, posaré un exemple senzill. Durant la pandèmia hi va haver moltes petites i mitjanes empreses que no van tindre continuïtat, que sí, no van poder afrontar això, no? Però si analitzes les que van tirar al davant, moltes vegades és perquè hi havia al front una persona, el propietari, un directiu, que va saber sumar les sensibilitats de la seva gent i dir-los, estem tots junts, estem passant un mal moment, però junts en sortirem. Aquestes són les que van tenir una continuïtat més elevada i una possibilitat de seguir quan va passar aquests dos anys tan dramàtics.
Així és. Està clar que el liderazgo no té res a veure amb la testosterona, ni la soberbia, ni els decibelis, eh?
No hi té res a veure. I sobretot hi ha un aspecte molt important que li comentava abans, i és l'exemple. El que arrossega la voluntat és l'exemple. No n'hi ha prou amb les paraules. Hem de saber que tots volem que la persona que marca els objectius i que marca les prioritats en un moment determinat també s'arremanga, està al costat i rema igual que els altres.
Mm-hmm. Ramon, quantes vegades hem sentit allò de, bueno, és que les dones jefes són més pervisives, són més d'allò, i més ara que tenim tot el tema del món de la dona empoderada, no?, i tot el que està passant recentment, cada cop més hi ha més dones empresàries i més dones que són jefes. Si hagués d'escollir, jo sempre dic, a mi m'és igual mentre es faci la seva tasca bé, no? Tenés el sexe o l'edat.
Sí, jo crec que s'ha de parlar de persones que, afortunadament, cada vegada doncs estem compensant més un dèficit injust que existia a la nostra societat, a les nostres empreses, i, efectivament, cada vegada més hi ha dones que ocupen llocs directius i amb uns èxits que són evidents, no? Uh-huh. Vostè em diu, què escolliria? No ho sé, escolliria una persona que fos un bon directiu o directiva, m'és igual.
Tant és. Efectivament, mentre que faci bé la seva feina. Ha estat un plaer parlar amb vostè, economista. En el món de l'economia hi ha moltes dones, també, eh? Cada cop despunten més, eh?
A tot arreu, a tota la societat s'està fent un tomb, afortunadament.
No hi ha res més bonic, senyor Adell, que ser un jefe i veure com el teu equip triomfa i s'ho passa bé, treballa a gust, amb ganes de tornar el dia següent a la feina, perquè es converteix en un hobby.
Efectivament. Al final, la vida és massa curta per no disfrutar cada dia amb el que fem, i el que acaba valent és que quan mirem enrere puguem dir allò de que va valdre la pena, no?
I tant que sí. Ramon Adell, val la pena sempre parlar amb vostè, economista. Gràcies per haver atès la nostra trucada a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Molt amable.
Moltíssimes gràcies i una salutació cordial a tots els oients de COPE.
De part seva, gràcies. Las 7 de la tarde y 20 minutos, y aquí la cadena COPE siempre os damos buenos consejos. Seguramente llevas años luchando con el sobrepeso y a lo mejor también estás escuchando los consejos de la doctora Torrejón, que da aquí en cadena COPE cada día. Ella siempre nos hace una pregunta: ¿por qué todavía no has tomado la decisión de informarte? Bueno, ella te anima pidiéndote a ti que llames al 93 414 36 31 para que pidas la visita informativa personalmente con ella. Además, es una visita totalmente gratuita e informativa, como decíamos. Le puedes preguntar absolutamente de todo lo que quieras. Así que ponte en manos de buenos profesionales, como es el caso de la doctora Torrejón y los profesionales del Centro Médico y de Estética Star Bene. Recordemos, la visita no tiene coste para ti. Llama ahora mismo al 93 414 36 31. La doctora Torrejón y su equipo te están esperando.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Anem ara amb l'actualitat del dia, a l'última hora, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb una bona notícia. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi forestal que crema aquesta tarda al Tarragonès, entre els municipis de la Vespella i la Innou de Gaià. S'han aixecat ja els confinaments que s'havien decretat a Vespella i a Castell de Montornès de forma preventiva. De moment, segons un primer balanç, s'han cremat 25 hectàrees i continuen treballant 57 dotacions dels bombers, 10 aèries per acabar de controlar aquest incendi, i la principal preocupació és el vent de mestral que bufa fort, i també la quantitat de combustible acumulat. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a un home que s'havia trinxerat en un pis del barri de Sarrià, a prop de l'escola Sagrat Cor. La policia sospitava que podia tenir un arma de foc, que finalment ha resultat que era una pistola de joguina. Durant diverses hores ha estat en marxa un ampli dispositiu policial, s'ha coordinat tota la zona i s'han activat equips de mediació per parlar amb l'home, i finalment la policia ha pogut entrar en el pis sense fer servir la força. I la Fiscalia de Menors demana l'internament en règim tancat dels dos menors de 14 i 16 anys detinguts avui per haver participat presumptament en la violació grupal d'un altre menor a Badalona. Això va passar el 3 de juny en un descampat a prop de la platja. Hi van participar 6 o 7 menors i també algun major d'edat, entre ells el nòvio de la víctima, que va animar la resta a violar a la noia.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, d'aquí un moment ens escoltem de nou per parlar de la sequera.
Vinga, ara torno.
Fins ara. I ara arriba l'actualitat esportiva, tot a punt per la renovació de Xavi. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Tan a punt que ja és oficial la renovació de Xavi Hernández amb el Futbol Club Barcelona. Tema Sanjat, que diria l'expresident del Barça, Joan Gaspar, renovat fins al 2025. Ampliem aquesta notícia. És notícia important, és notícia gran. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, i oficial de fa 8 minuts. Xavi Hernández renova fins al 2025 amb una temporada més opcional, que aquesta està supeditada als títols. Si es guanyen títols importants, automàticament renovaria fins al 2026. Ara està Xavi Hernández a l'interior de les oficines del Camp Nou, acompanyant del president Joan Laporta, també el director esportiu Deco i alguns dels directius del Futbol Club Barcelona. Xavi Hernández ja queda renovat fins al 2025.
Aquesta és la notícia. Gràcies, Víctor. Renovació que celebrarà Xavi Hernández. Esperem amb una victòria demà davant el Celta. Qui també juga demà i abans del Futbol Club Barcelona,
sí,
és el Girona. Ho fa a les 2 de la tarda, rebent el Mallorca Montilivi. Si guanya el Girona demà, es posarà momentàniament líder de primera. Hi ha novetats per aquest partit, perquè torna Arnau Martínez, es baixa Bernardo al conjunt de Mitchell. Tot benvolguda a Montserrat, a les portes d'un cap de setmana on comença la Lliga Endesa de Bàsquet. Avui ha passat per Esports Cope Nicola Provítola, un dels capitans del conjunt blaugrana. El Barça, que és el campió, defensa el títol, s'estrena el diumenge. Tenim bon partit al Palau Blaugrana per començar aquesta temporada 23-24, Barça-Joventut de Badalona.
Més informació a Esports Cope. Albert Díez, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, Montserrat, que vagi molt bé.
Que vagi bé. I com dèiem, d'aquí a res en parlarem de la sequera. Ja sabeu que estem patint una època molt dolenta, s'ha fet crònica, i hi ha molta gent que ara mateix està amb restriccions. En parlem de tot plegat amb la Yolanda Bernal, però volem fer-nos ressò de que com està afectant això a la nostra salut. Ens ho explicarà el doctor Alfonso Malet, cap del Servei de Al·lergologia de Tecnon, de l'Hospital Tècnic Tecnon de Barcelona.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de 45 lavados de detergente líquido Ariel Original. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 5,54 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Força en els darrers dies i setmanes, però no tot el que caldria per millorar la situació actual dels embassaments per sota del 23% de mitjana de la seva capacitat. Ara mateix hi ha 36 municipis en situació d'emergència per sequera i gairebé 500 en fase d'excepcionalitat. Tots pateixen algun tipus de restricció, però de moment no ha arribat a l'aigua de boca. Els últims en afegir-se a aquesta llista són 12 poblacions de l'Alt Empordà, entre les que hi ha Cadaqués, Roses o Figueres. La sequera és un problema greu que ens afecta a tots, però especialment a sectors que depenen directament de l'aigua, de les pluges, i que ho estan passant molt malament, com és el cas dels viticultors. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, una sequera que ja està tenint un impacte directe en la producció, una producció que ha caigut entre un 20 i un 35%, depenent de la denominació d'origen. El Pau Albó és responsable de la Comissió Tècnica de la DO Empordà i ens ha explicat que per culpa de la sequera les vinyes no han crescut prou i el raïm també és més petit. Aquest any s'estan trobant amb que costa molt treure el suc de la fruita.
Al final, el que ens estem trobant a dins dels cellers és que estem entrant raïms i ens costa treure suc, no? Una cosa que no ens havia passat quasi mai o molt esporàdicament.
Els viticultors estan molt preocupats perquè estan veient coses que no havien vist abans. Vinyes, que eren centenàries i que han passat situacions molt complicades, no han pogut sobreviure a la sequera, a la falta de pluges.
S'han mort com de cop de calor, algunes, bueno, són plantes que ja són molt, molt velles, 70, 80, 90 anys, i aquest estrès pues, també és una mica, a mi m'agrada fer la similitud amb les persones, no? Quan arriben èpoques de refredat, doncs les persones més grans normalment són més vulnerables, no? I ens ha sorprès aquest any que vas per vinyes d'aquestes velles, que han aguantat tots aquests anys, no? I el nombre de baixes és major que d'altres anys.
I a la pregunta de què es pot fer, no hi ha una resposta fàcil, perquè les vinyes, en aquest cas de l'Empordà, depenen directament de la pluja, però s'estan buscant solucions alternatives.
El que està fent la gent una mica doncs és fer un petit rec de suport, vale? Però és tan troglodita, disculpeu la paraula, no? Que és agafar una cuba amb les que apliquem productes fitosanitaris i anar regant d'amunt en amunt. Vull dir que és una feina de... Més que res, jo crec que és més psicològica, més que la persona cregui que està podent fer alguna per les seves plantes, que no pas un remei que ha de ser el que ens ajudi, no?
En el cas de la denominació d'origen Empordà, la producció baixarà un 20% i es quedarà en uns 60.000 hectolitres.
Ja dèiem, Iolanda, que la sequera ens afecta a tots, a sectors agrícoles, ramaders, industrials, a molts sectors professionals, però també a qualsevol de nosaltres a títol personal. De moment no hi ha restriccions a l'aigua de boca, però si la situació no millora, no es pot descartar res. Però la majoria de nosaltres, Iolanda, som conscients de que l'aigua és un bé molt preuat ara mateix i que cal estalviar?
Doncs mira, per saber-ho, hem sortit avui al carrer i la majoria de persones amb les que hem pogut parlar són conscients de quina és la situació actual. Els hi semblen bé les mesures i les restriccions que hi ha en marxa i, de fet, en molts casos s'han començat a posar les piles a casa per contribuir també a aquest estalvi. La Júlia i la Bruna intenten tancar l'aixeta més sovint.
Doncs jo, per estalviar aigua, el que intento fer és com, per exemple, mentre m'estic rentant les mans, no tindrà l'aixeta oberta, o mentre m'estic ensabonant el cabell a la dutxa, doncs no tindrà l'aixeta sempre oberta.
Jo la veritat és que no he fet gaires canvis en referència a que ara hi hagi sequera, perquè al no tenir jardí no regava, no tinc piscina, no l'omplo. Per tant, no ha canviat en aquest aspecte, però sí que és veritat que jo que sé, quan em dutxo, pues tanco la dutxa quan m'estic rentant el cap, llavors la torno a obrir, la torno a tancar quan m'estic posant els suavitzants.
I la Marta, que va una mica més enllà, i ens ha dit que ella reutilitza l'aigua de la dutxa.
Per exemple, quan vaig a dutxar-me, tinc com un cubell i fins que no es posa calenta l'aigua es queda en aquell cubell. I després aquesta aigua l'utilitzo sobretot per, doncs, en comptes de tirar la cadena, que es gasta moltíssima aigua, utilitzo aquesta aigua de la dutxa.
El Manu també ha trobat la manera d'estalviar aigua i ho fa aprofitant la dutxa del gimnàs.
Bueno, pues yo una de las medidas que he tomado para ahorrar algo de agua en casa es aprovechar que voy al gimnasio y pues aprovecho y me ducho todos los días allí.
I el que pràcticament tothom ha deixat d'utilitzar és la banyera. Omplir-la cada dia per banyar-se ho considerem ja un crim i la majoria optem per la dutxa per estalviar el màxim d'aigua possible.
Per parlar de tot plegat, tenim el cap de servei de l'ergologia de la Tecnon de Barcelona, el doctor Alfonso Malet. Doctor Malet, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La sequera, quins efectes negatius pot o està produint, de fet, a la nostra salut?
Són de molts tipus, afecta moltíssim a la salut. Els més coneguts són els trastorns cardiovasculars en les persones que quan arriba aquesta època, que aquesta calor que provoca, sobretot en llocs on hi ha moltíssima xafogor, dificultats en l'aparell cardiovascular i provoca uns síncopes que diuen això del xoc de la calor que provoquen trastorns importants, inclús algunes persones poden morir, tindran una mort per aquesta situació, per descompensar el sistema cardiovascular.
Mm-hmm.
D'això, doncs, les persones que tenen patologia respiratòria i les persones al·lèrgiques doncs, també tenen complicacions quan arriba aquestes èpoques de tanta calor.
L'altre dia escoltava que també estan aflorant ara mateix, doctor, malalties dermatològiques com dermatitis atòpica, no? Sobretot a la població infantil.
Sí, la dermatitis atòpica, clar, un dels problemes és que la pell necessita molta hidratació. Les persones que tenen dermatitis atòpica, els eczemes que s'hi ocasiona en la pell, doncs necessiten el màxim d'hidratació. Si una persona es considera que habitualment tindria que prendre 2 litres d'aigua cada dia per tindre una bona hidratació, però clar, quan arriba aquesta època que hi ha tanta dificultat per la hidratació,
sí,
doncs complica moltíssim a les persones que estan patint episodis d'eczema a la pell.
Mm-hmm. Doctor, la manca de pluja, es deia jo abans, que pot comportar, òbviament, o castigar especialment al camp, això vol dir comportar una reducció en la producció d'aliments, el qual incrementa la inseguretat alimentària i també la malnutrició, no? I això pot causar canvis negatius en la nostra dieta.
Sí.
Sí, clar, és molt important que la gent vagi fent la seva dieta habitual durant tot l'any, però clar, en aquesta època de l'any la dieta pues, es té que modificar una mica i evidentment s'ha d'incrementar moltíssim la producció de líquids a l'organisme.
Uh-huh. També es parla molt de la salut mental, no? Es veu compromès amb aquesta sequera perquè hi ha pèrdues econòmiques, pèrdues laborals, gent que no pot treballar, i està demostrat que hi ha un major risc d'estrès, ansietat i depressió.
Doncs això és molt probable, perquè tota aquesta situació provoca un renou en el ritme de vida, no solament a la persona, sinó al seu entorn. Llavors, al moment de que tu no puguis fer un ritme de vida normal, hi ha persones que quan estan en aquesta situació, doncs clar, el fet de sortir de casa, el fet de canvis bruscos de temperatura, el fet d'una sudoració exagerada, doncs fan que no puguin fer el seu ritme normal de convivència, de relació, tant en el que és en el món laboral com en el món familiar.
Mm-hmm. Està clar que aquest canvi climàtic ha arribat per quedar-s'hi. Les pluges, quan plou, fa d'una manera fatal, perquè no plou on ha de ploure exactament. Ens hem d'anar acostumant, no, doctors? Imagino que vostès també s'han d'adaptar a, potser, no sé si noves malalties o agreujament,
sí,
d'algunes que ja no existien.
Sí, no queda més remei. Nosaltres, en el servei d'al·lèrgia, doncs, per exemple, el que està provocada per l'al·lèrgia a l'humitat, el fong més prevalent aquí a Catalunya és l'alternària. Llavors, anys enrere, només teníem sintomatologia, només teníem problemes de la gent que presentaven al·lèrgia als fongs, només a l'època d'estiu, només a l'època de molta calor. En canvi, ara, des de fa 3 o 4 anys, aquest fong en l'ambient de Catalunya està present tot l'any. O sigui, tant és hivern com estiu com primavera. I nosaltres abans deia, no es preocupi que només li passarà a l'època d'estiu. Ara no, ara tenim que dir als pacients, miri, de la situació climàtica que hi ha ara, els que tenen al·lèrgia a aquests fongs ambientals, torno a repetir, el més freqüent aquí a Catalunya és l'alternària, si tenen al·lèrgia a l'alternària, tindran al·lèrgia als 12 mesos de l'any, perquè la situació climàtica ha canviat. I després la situació de les plantes, abans tothom coneixia l'època de floració, l'època que no era convenient estar anant al camp, estan tallant aquesta polinització. Ara, en molts casos, aquest any, doncs, per exemple, el cas del pol·len del xiprer, s'adavanta l'època de floració, es manté també durant més temps i és més agressiu. I una altra cosa que també s'ha estudiat i que s'ha vist que està relacionat amb tot això és que, per exemple, alguns pol·lens, com que s'ha estudiat molt el pol·len del plataner,
sí.
A Barcelona hi ha molt pol·len del plataner,
cert.
El pol·len del plataner a Barcelona és molt més al·lergènic que no pas el pol·len a altres ciutats, com pot ser Igualada. I això s'ha estudiat, s'ha fet uns estudis molt importants que diuen que el pol·len contaminat amb partícules dièsel és molt més agressiu, és molt més perillós per l'organisme.
Uh-huh. Així doncs, estem parlant de problemes respiratoris, doctor, qüestió de pell, salut mental. És obvi que afecta i molt la manca d'aigua.
Sí.
Hi ha consells? Quins consells ens donaria així en general, doctor? Continuar bevent aigua?
La veritat és això. Els canvis bruscos de temperatura són fatals a l'organisme. No està acostumat a passar d'una situació de temperatura i d'humitat de cop que sigui totalment diferenciada. El que teníem anys enrere, que teníem doncs, un hivern que era una miqueta fred, després venia a poc la primavera i després venia a poc a l'estiu, això era més fisiològic i l'organisme ho anava tolerant bé. Ara el problema és que de cop arriba aquestes onades de calor, arriben de forma que l'organisme no està preparat. I llavors, clar, per vindre, a tothom se li aconsella que tingui en compte aquesta situació i, evidentment, que el factor més important és intentar beure el màxim d'aigua possible. Jo, com deia abans, si normalment s'aconsellen beure 2 litres d'aigua, doncs aquesta època són 3 litres d'aigua, no fer grans esforços i no sortir a fer pràctica d'esport o pràctica de situacions que creïn una miqueta de repercussió
en l'organisme, perquè aquest organisme no pot respondre igual que en altres èpoques.
Està clar, doctor, que les coses han canviat, augmenten les visites, en aquest cas, a la seva especialitat, que és l'al·lergologia. Avui hem volgut parlar amb vostè, que és el cap de servei de l'Hospital Tecno de la ciutat de Barcelona. Doctor Malet, gràcies per haver estat amb nosaltres i posarem en marxa aquests consells que ens ha donat. Gràcies i molt amable.
Gràcies a vostè.
Bona tarda. 7 de la tarda, 40 minuts, l'Interna Cope Catalunya i Andorra. És divendres, a les festes de la Mercè, la ciutat de Barcelona. Posem una mica de música? Doncs sí, i aquest apunt musical el porta ell, l'estimat Antonio José.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Esta la interna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Será que tengo el corazón más grande? ¿Será que todo sabe diferente? ¿Será que el mundo huele a primavera cuando estás delante? ¿Será que escribo para así pensarte? ¿Serán canciones pero nunca tristes? Las que bailemos de resaca en el sofá. ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa. Que me desnuda mi voz sin buscarte tú llegaste.
Bueno, la verdad es que cuando él viene aquí a la radio yo siempre digo, joder, te va bien, ¿no? O sea, estás bien. Primero que la pregunta es obvia, que está bien el muchacho, pero la segunda es que Antonio José te va todo, vamos, a pedir de boca.
Estoy contento, Monse. Pero no nos podemos quejar. Estoy contento y estoy feliz.
Pero todo te va súper bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En pocos meses ha habido ahí una revolución. Tuviste una catarsis la última vez que estabas aquí. No sé si ha sido algo hormonal. Después el COVID que te ha dejado no sé qué, pero...
La vacuna, que es muy mala.
La vacuna. ¿Pero qué ha pasado?
Pues nada, ha pasado de todo. ¿Qué no ha pasado? Ha pasado de todo y estoy, yo creo que en el mejor momento de mi vida.
¿Sí?
Estoy disfrutando, estoy muy feliz, estoy muy contento. ¿Qué te digo?
Pero además en todos los niveles, ¿no?
En todos los niveles, en todos los ámbitos. La verdad que sí.
¿Qué te falta? ¿Que te toque la lotería del gordo de Navidad o...?
Tampoco hace falta.
Tampoco, ¿no?
Yo lo que quiero es ser feliz siempre. Yo creo que esa es la mayor lotería. Ser feliz y estar bien contigo mismo.
Desde luego. Y eso además es gratis, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que le gusta ahí...
Bueno, es gratis y no gratis. Yo creo que cuesta mucho encontrar ese equilibrio.
¿Y cómo lo has conseguido tú? ¿Con la música?
Yo dejándome llevar. Y no sé, acostumbrándome a vivir todas las experiencias que tengo que vivir y combatiendo esos demonios que tenemos, esos ángeles que tenemos, intentando mediar entre ambos y llevando todos los sentimientos y pensamientos que uno tiene por dentro intentando llevarlos a buen puerto.
En el lado oscuro se está mal, ¿no? Darth Vader, fíjate.
Pero pasa que se aprende mucho. Yo creo que el lado oscuro es importante.
Sí, porque dicen que para poder salir a flote hay que tocar el fondo, ¿no? Y ver lo oscuro que está todo aquello. Sí.
Y aparte que ahí te enseña la vida, yo creo que de todas a todas. Y ahí es donde te das cuenta, parezco un viejo hablando, pero es que no, es que no, no, me ha servido de mucho. Todos estos años atrás me he quitado mucha gente también de mi lado que yo creían que eran de verdad y sí, que venían a mi vida para quedarse, pero no era así. Entonces yo creo que el lado oscuro, como tú dices, es importante conocerlo.
¿Eso te ha influido para volver a subir con, vamos, como si fuera, si tuvieras un muelle en el pie y haces ¡bum!, sube para arriba, porque ahora te va todo a flor, a de boca? Lo digo porque tú te lo has currado muchísimo, que no se piensen aquí que nadie te ha regalado nada, pero ahora vuelves con una energía diferente, con ganas. Vuelves lo de la serie de televisión, estás con el trabajo discográfico que estábamos escuchando hace un momento, Sin Buscarte, que es esta nueva canción. Todo te va rodado y eso se nota, ¿no? Cuando uno graba una canción, cuando hace un concierto y cuando veo imágenes, por ejemplo, cuando te sigo en Instagram, que veo niños súper pequeños en tus conciertos. Y digo, pero si este chiquillo es que tiene público de todo tipo, ¿no? ¿Qué les das a esos niños pequeños? Y además tú te emocionas cuando ves a un niño.
Por supuesto. Yo creo, o sea, yo no sé lo que le doy. Yo lo que intento siempre, Monse, es mostrarme como soy. Y transmitirle a la gente a través de mis canciones lo que siento, lo que vivo y lo que de alguna manera la vida cada día me da la oportunidad de contar a través de mis canciones. Porque es la vida la que me da las herramientas para poder llegar a transmitir todo lo que quiero transmitir a través de mis canciones.
Pero cuando ves a un niño de, yo qué sé, de 7, 8 años que está ahí cantando tus canciones, ¿qué sientes? ¿Qué dices? ¿Este niño, wow, es que su madre es muy pesada y su padre le está poniendo todo el día mi música?
Bueno, yo creo que la música tiene el poder. Más allá de que el artista, en este caso, haga una canción y pueda llegar a muchos públicos, yo creo que es la música la que te da la oportunidad de poder conectar con personas y con personitas así de una edad no tan avanzada, de una edad que a lo mejor es complicado, por ejemplo, que entiendan un tema, pero a mí me pasaba porque
cuando yo era chico también.
Claro, yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre me ponía canciones de Luis Miguel, que me ponía canciones de Cristian Castro, de Rocío Jurado, que mi abuela escuchaba a Rafael en la casa. Mm-hmm. Y esas eran las canciones que yo...
Que han mamado.
Claro, he mamado. Y de alguna manera, pues, cuando me pedían una canción en casa, en el escenario de toda la vida...
Hacías el repertorio que escuchabas en tu casa.
Efectivamente, yo hacía el repertorio que mi abuela escuchaba, que mi madre escuchaba. Y esas eran las canciones que a mí me llegaban.
¿Y tú en el coche eras de los que ibas cantando también? Yo era muy pesada. Yo en el coche de pequeña, que íbamos Barcelona-Cádiz, claro, son 1.100 kilómetros.
Escucha.
Venga, y cantando y...
Yo es que me monto en el coche y tengo que poner música. O sea, ir conduciendo. ¿Mm? Ir escuchando a tus artistas favoritos, a canciones que te hagan removerte. A mí me encanta.
¿Y eres de los que abre los cristales para que te escuche todo?
No, eso me da vergüenza. De hecho, muchas veces cuando me paro en el semáforo, le tengo que quitarlo porque yo soy de los que va con la música a todo volumen.
Sí.
Que a veces no está bien.
No, porque tienes que estar al tanto de la carretera.
Tienes que estar al tanto de la carretera, que yo lo estoy. Pero es verdad que cuando pones la música a todo volumen, pues te pierdes muchas claro, cosas. Pero yo lo disfruto mucho.
Oye, ¿qué te gusta más? ¿La música en los formatos que hoy en día se venden o te gusta más lo que es vinilo? Porque en el vinilo, Ramoncín, me acuerdo que siempre que ha venido aquí a la radio me dice, Monse, es que cuando escuchas un vinilo se oyen otras cosas que no se oyen de la otra manera.
Bueno, yo creo que...
Como la pelusilla, ¿sabes?
Yo no nací en ese momento, ¿no? Del vinilo. Pero sí es verdad, mira, el año pasado para los Reyes me regalaron un tocadiscos. ¿Sí? Y lo tengo en casa y me ha aficionado un montón. De hecho, ahora cuando voy, no sé, a Argentina, cuando viajo fuera o mismamente paseando por Barcelona y encuentro una de estas tiendas que venden discos y tal y que venden vinilo, intento entrar y a lo mejor me mola.
Es que
eso de llegar a casa y poner tu vinilo y sobre todo ahora en invierno
que te pones
la chimenea, te abres una copita de vino
y pones ahí y soy el
eso me encanta
y la pelusilla que se le quedaba en la en la puntita de... de ¿cómo se llama? Donde el lector de eso, ya no me acuerdo ni cómo se llama, fíjate que se toca.
Bueno, ayer lo estábamos, la aguja, sí, que antes era la chure, ¿no?
Exacto.
Que decían que la chure era...
La chure, que teníamos de estas.
Que era la mejor.
Oye, pues yo ya te visiono en tu casa, pero escuchando un tango.
¿Un tango? Bueno, también. Los tangos los escucho cuando voy a Argentina.
Exacto. ¿Te gusta Argentina, no?
Me gusta mucho Argentina.
¿Qué tiene Argentina? Tiene mucho de españoles, ¿eh?
Para mí ahora tiene mucho más.
Lo sé. Por eso digo que tus seguidores te ven contento, estás enamorado. El amor, nadie sabe dónde lo vas a encontrar. A lo mejor en la panadería de abajo o a lo mejor a 5.000 kilómetros de tu casa, ¿no?
Ya ves.
Y es lo que a ti te ha ocurrido.
Es lo que a mí me ha ocurrido.
Y el amor no tiene fronteras.
No tiene fronteras y no entiende de nada.
¿Y le cantas o no?
Yo le canto siempre el amor.
¿Sí?
Y me encanta cantarle al amor.
¿Y te cantan a ti o no?
A ver, ¿cómo que si me cantan?
¿Tu amor te canta a ti?
Ella es cantante también.
Lo sé, por eso te
Ella
pregunto.
Es cantante y canta muy bien.
O sea que va a haber un dueto.
Bueno.
Si es que yo soy muy bruja, chiquillo, tú ya lo sabes.
Dueto hay mucho, Monse.
Pero... bueno, ya sabes de qué dueto te hablo. Vamos, que os cantáis mutuamente.
Nos cantamos mutuamente. Nos cantamos y nos bailamos mutuamente.
Cantáis, muy bien, así me gusta. Oye, ¿estás en Barcelona? ¿A ti te gusta mucho Barcelona?
Me encanta Barcelona.
Yo siempre te digo, vente a vivir aquí, yo te ofrezco los estudios.
Y tengo que decirte algo.
¿Qué?
¿Que
te has comprado un piso?
No, todavía no.
Ah, ¿todavía?
Todavía no, ojalá. Pero veo a Barcelona diferente. Me está gustando.
¿Ah, sí?
Sí. Estuve hace 2 semanas.
¿Sí?
Y se respira la Barcelona de siempre.
Es que guay, ¿eh?
Sí.
Pero como casa de uno, nada.
No, obviamente.
Yo siempre te pregunto por tu madre, por tu mascota, que está muy bien, me has dicho.
Están muy bien, gracias a Dios.
Están contentos y orgullosos del niño.
Muy contentos, con mucha salud.
¿Y tus amigos qué te dicen?
Pues mis amigos de los de toda la vida, que son los que mantengo, los que siguen estando ahí conmigo, que yo creo que son los que verdaderamente me conocen. Y los que me hacen conectar con mi esencia siempre. Ellos no me dicen nada, ellos no hace falta. Yo creo que cada vez que nos juntamos, lo que menos quiero es hablar de mi profesión, hablar de,
pues claro,
de lo que hago. Hablamos de la vida, hablamos de lo primero que se nos ocurra a cada uno.
Del fútbol, ¿no?
De fútbol mucho.
¿Cómo está el mundo
siempre
del fútbol?
Del fútbol mucho.
Está revolucionado, ¿eh? Te iba a preguntar, ¿para ti las mujeres hacen fútbol o no?
¿Cómo que se hacen fútbol?
Porque hay gente que dice que lo que juegan las mujeres no es fútbol.
Bueno, pero eso son mentes retrógradas.
Claro.
Por supuesto que las mujeres hacen fútbol.
Un mundial.
Por supuesto que las mujeres hacen fútbol. Y yo que he jugado fútbol toda mi vida.
Lo sé.
Yo antes no era tan, por desgracia, no era tan usual el tener a un equipo femenino.
Sí.
Entonces yo recuerdo que teníamos 4 o 5 niñas siempre que jugaban en nuestro equipo.
Uh-huh.
Y muchas de ellas tenían mucho talento y mejor calidad que muchos de nosotros. Tenían otro ángel para el fútbol. Y hoy en día me alegro muchísimo de que se estén consiguiendo dar pasos de gigante en todos los deportes, ¿eh?
Pues sí.
Porque es todos los deportes.
En todo, a ver,
sobre
si
todo,
presidenta.
Y sobre todo en el mundo del fútbol, porque al fin y al cabo el fútbol es el deporte rey.
Claro.
Y es donde más ruido se puede hacer.
Desde luego. Oye, ¿te han dado un disco de platino digital?
¿Cuándo me lo han dado?
No, por aquí, Antonio José
Portugal,
recibe,
¿no?,
el disco de platino digital por las ventas en Portugal. ¿A dónde vas? Junto a Diogo Pizarra. Qué bonito es Portugal. Me
muy
encanta
bonito.
Lisboa. Sintra, Coimbra, Sesimbra...
Portugal es que es muy bohemia.
Es muy bonito. ¿Y cómo tienes el disco ese platino digital? ¿Dónde se coloca eso? ¿En
pues,
la pantalla de internet o escucha, pantalla del móvil? ¿Cómo
no
va
sé.
Eso?
Yo soy... O sea, no soy de mucho de fijarme en estas cosas.
Sí.
Y muchas veces cuando me han dado un disco platino, un tal, lo que sea,
uh-huh,
a veces no me lo puedo llevar porque... o estoy en Barcelona y tal, luego me lo manda la compañía, ¿no? Y cuando llega a casa, es mi madre la que se encarga
de colocarlo
o llevárselo o tal. O sea, yo no me gusta esas cosas. Me gusta seguir trabajando y no quedarme ahí. Eso ya está conseguido.
Que tu premio es el día a día con el público enfrente.
Y con mi gente. Ese es mi premio.
Que se te reconozca y sobre todo que la gente diga,
y que en los
oye,
tiempos,
qué tío más guay.
Y que en los tiempos que corren que la gente te escuche.
Eso mucho.
Y se pare a intentar entenderte. Eso es, yo creo, que lo más grande que puede tener esta profesión.
Oye, que sin buscarte has venido otra vez, y cosa de la cual me alegro. Te quiero mucho.
Yo lo sé, y así lo siento.
Y tu felicidad también es la mía.
Muchas gracias.
Te quiero.
Y yo.
Ahí está Antonio José, hoy visitando La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra.
La Linterna,
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Durant 31 anys, en Josep Maria Campanera ha estat l'ànima de la drogueria en actiu més antiga del Poble Sec, la drogueria Campanera, que té assegurada la seva continuïtat, tot i la seva jubilació. Marc Puerto, què tal? Bona tarda. Qui agafarà el relleu d'aquesta drogueria?
Bona tarda, Montse. Doncs serà un treballador qui agafarà les regnes d'aquest negoci, que diuen que conserva intactes les maneres de fer comerç de proximitat del segle XX. Concretament serà el Daniel Ortí, que és un treballador de fa més de 10 anys, i Campanera ens explicava així com l'ha anat ensenyant, sobretot l'últim any, fins ara que arriba el moment de l'adeu.
Despatxem bastant, i llavors ell deia que això li podia canviar la seva vida, i deia, no em preocupis, i com és un nen que s'ha portat molt bé amb mi, doncs, aquest últim any ell s'acabava més tard, anant aprenent els contactes, de la manera que ho fem, i del marge que hi ha amb les coses, i bueno, n'ha après, que en un any doncs, n'ha après, són joves i aprenen els hàbits de joventut.
Un relleu generacional que fins ara havia seguit i que amb la pandèmia va canviar. Des d'aleshores, el Josep Maria tenia el pensament de que no havia viscut més que per treballar, i la mort de la seva mare diu que va ser el detonant per prendre la decisió. Havia arribat el moment d'estar més tranquil i d'aprofitar la vida tot el possible.
Això m'ho estic agafant com si quan se t'ha mort algú de la família. Has de passar un dol. Són 31 anys jo. Però és que abans hi havia estat el meu pare 20 i pico d'anys, i abans un tiet del meu pare, 18 anys. És a dir, jo tinc 63, vam vindre aquí amb 11 anys aquí a Barcelona, és a dir, que 52 anys jo he trepitjat la botiga cada dia.
No obstant, assegura que el millor ha estat compartir els moments i també el dia a dia amb els seus clients, uns clients que ja no són només clients com a tal.
Ja no són clients, no tens? Ja 30 anys en un barri, veient sempre les mateixes persones, que... I això, és que ha canviat tot tant. I abans hi havia un altre tracte, venien, parlaves i tot això. Doncs tota aquesta gent de tant anys ja s'han convertit en amics.
I de fet, també clients, els que s'han anat guanyant, arran de saber perfectament quins eren els seus punts més forts i saber també els productes que més funcionen.
La gent el que compra és el que veu a la tele. La gent veu a la tele les primeres marques. I llavors la gent vol una primera marca. Però clar, no arribes tothom no arriba a tindre el poder adquisitiu per una marca. Llavors el secret és tindre les primeres marques barates.
Per tant, Montse, tota una vida la d'aquesta drogueria i també la del seu protagonista, en què a partir d'ara hem de dir que tornarà a la botiga, però des d'una altra posició molt més diferent de la que ha tingut fins ara.
Doncs que disfruti de la jubilació i del nou negoci que portarà ara el Daniel. Gràcies, Marc.
Gràcies.
Bon cap de setmana. I fins aquí ha arribat la Linterna COPE Catalunya.